Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Escolta, aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
Bon dia, són les dues. En una quarta part dels instituts catalans hi ha un nivell alt d'abandonament escolar i n'hi ha 70 en què la situació és extrema.
Fer una actuació demà en els 70 centres que tenen el nivell d'abandonament més alt de Catalunya és un cost ridícul per una conselleria com la d'Educació. I per tant, d'aquí anem ampliant i anem mirant, però el pressupost no pot ser una excusa.
És Adrià Zancajo, autor de l'informe que ha presentat avui la Fundació Bofill, que revela això, que aquests 70 centres, en un de cada quatre alumnes, deixa d'estudiar així que pot.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida expliquem quina és la situació pel que fa a l'abandonament escolar als instituts i les mesures que proposa la Fundació Bofill per millorar-la, però tenim novetats també del cas Laura Borràs. El Parlament acaba de rebre la notificació de la Junta Electoral que li retira l'escó. La mesa ja l'està estudiant per veure com hi respon. Els Mossos, mentrestant, continuen buscant els responsables del tiroteig d'ahir a la nit a Salou, que finalment ha provocat dos morts. Fa poca estona hem sabut que mor l'home que va quedar ferit greu i que inicialment, de fet, ja van donar per mort. I parlarem també d'economia, d'una banda, perquè el BCE ha denunciat d'aquí aproximadament un quart d'hora què fa amb els tipus d'interès i tot apunta a un altre increment. De l'altra banda, perquè avui han sortit les dades de l'atur, que se situa al nivell més baix dels últims 15 anys. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui es tanca la 33a jornada a la primera divisió amb partits de l'Espanyol i del Girona.
Tots dos jugant a dos quarts de vuit, des de mitja hora abans a RAC1, especialment transcendent el partit de l'Espanyol, que visita el Sevilla amenaçat pel descens. Ara mateix els blanquiblaus són a 3 punts de la salvació. El Girona, en canvi, rebrà el Mallorca amb els deures fets perquè ja té assegurada la permanència. D'altra banda, en bàsquet, després de la classificació del Barça per la Final Four de l'Eurolliga, primer equip en aconseguir-ho, avui se n'hi poden afegir dos més. Es juguen el Partizan Real Madrid i el Maccabi Mònaco, amb avantatge per Partizan i Mònaco, que lideren el play-off de quarts de final per dues victòries a una. I en hoquei patins, avui comença la final a 8 de la Champions. El Barça s'enfronta a les 10 de la nit al Barcelos en un dels partits de quarts.
I pel que fa al temps, es confirma que la pluja no arribarà fins diumenge. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, de moment aquesta tarda, demà i dissabte es mantindrà la calma, amb sol, amb bandes de núvols prims que tot estira, deixaran el cel emblanquinat i amb temperatures que es mantindran altes, màximes d'entre 23 i 28 graus, que de cara a demà podrien pujar una mica més. I diumenge arriben canvis. Diumenge serà un dia de més núvols, a partir de mig matí, amb alguns ruixats al Pirineu, comarques de Girona, nord de Barcelona, que després s'estendran cap a la resta del país i tocarà agafar el paraigua a gran part de Catalunya. A més, reculen les temperatures de cara a diumenge, però baixen més a mitjans de la setmana que ve.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, un de cada quatre instituts catalans tenen uns nivells elevats d'abandonament escolar. De fet, dels gairebé 10.000 joves que cada any deixen els estudis després de l'ESO, la meitat es concentren en només 300 centres. Les dades són d'un estudi de la Fundació Bofill que reclama al Departament d'Educació un pla immediat per actuar en aquests instituts. Eudald Martínez.
Catalunya presenta des de fa temps una de les pitjors dades d'Europa i també de l'Estat espanyol pel que fa a l'abandonament escolar. L'estudi constata per primer cop que la gran majoria d'alumnes que abandonen el sistema educatiu es perden a quart d'ESO. I també que tenir el títol no és un factor diferencial, i és que la meitat dels estudiants que no han fet estudis postobligatoris tenien el graduat de secundària. La Fundació Bofill lamenta que el govern destini recursos a mesures com el xec de 100 euros per alumne de primària i no, en canvi, a combatre l'abandonament, ho diu el seu director Ismael Palacín.
Ben utilitzats podrien permetre dotar-nos de capacitats de resoldre problemes a problemes greus i concentrar-los o en determinades famílies en un tipus de beques o en un tipus, no, de professionals o de dotació. Vull dir que és una oportunitat perduda. Com a política no s'entén.
Entre les mesures que proposa la Fundació Bofill, potenciar la figura dels orientadors educatius, sobretot en els 70 centres que presenten nivells més alts d'abandonament, també repartir més equilibradament els alumnes vulnerables o establir un sistema de beca salari perquè els joves de famílies amb menys recursos no hagin de deixar els estudis per anar a treballar.
A tot això, només un terç de les escoles de Barcelona respiren un aire mínimament net dins dels límits permesos de la Unió Europea, així ho assenyala un informe d'Ecologistes en Acció, que ha analitzat la contaminació al voltant de 160 centres educatius de tot l'estat. De fet, Barcelona i Madrid són les ciutats que en surten més malparades. Ara bé, si el límit fos el que recomana l'Organització Mundial de la Salut, només una escola ho compliria, Laia Colomer.
Segons l'estudi d'Ecologistes en Acció, dues de cada tres escoles a Barcelona estan en entorns massa contaminats per sobre dels 40 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic que permet Brussel·les. Ara bé, si s'acabés imposant la proposta de la Comissió Europea d'endurir encara més els límits de contaminació, només ho complirien una de cada vuit escoles. El portaveu de Revolta Escolar, Marc Hurtado, explica a RAC1 que les últimes mesures de l'Ajuntament de Barcelona, com reduir la velocitat permesa al voltant del centre, són insuficients. Diu que cal treure cotxes dels carrers.
Malauradament, la majoria d'actuacions s'han centrat en ampliar els xamfrans o una mica d'espai en vorera, però no s'han centrat en reduir els carrers de circulació, en el sentit que un menor carril de circulació, sobretot significaria un menor volum de trànsit. Hauríem de prioritzar la salut de tothom, començant per als més vulnerables, els infants.
De fet, només una escola de totes les analitzades de l'Estat està per sota dels 10 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic. És a Barcelona, en un entorn pacificat, sense cotxes aparcats i allunyada de l'Eixample.
També en començar, el Parlament ha rebut ja la notificació de la Junta Electoral Central sobre Laura Borràs. Anem però primer a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins arguments dona la Junta?
Doncs mira, confirma el que ja sabíem, retira l'escó de Laura Borràs després de la sentència per prevaricació de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació i la deixa sense efecte, la seva credencial de diputada, de Laura Borràs. De fet, el que diu la Junta Electoral Central és que ara ha de deixar pas al següent candidat a la llista de Junts per Catalunya. Per tant, refusa el seu recurs i no accepta cap dels arguments de la presidenta suspesa del Parlament. De fet, també refusa un dels arguments principals del Parlament de Catalunya. Per tant, la notícia es confirma, ja la sabíem, la Junta Electoral Central retira l'escó de Laura Borràs després de la sentència per prevaricació.
Gràcies, Arnau. Fa tot just 10 minuts que aquesta notificació ha arribat a la cambra, al Parlament, i a aquesta hora, de fet, està reunida a la mesa per veure com reaccionar-hi. La patata calenta l'entomarà la vicepresidenta en funcions de presidenta, Alba Vergés. Des del seu entorn asseguren que seguirà els mateixos passos que en el cas de Pau Juvillà. I en qualsevol cas, encara falten dies perquè tot plegat es resolgui. Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. La resolució que dicti avui la GEC no tindrà un efecte immediat. D'entrada, perquè Laura Borràs ja està suspesa i, per tant, no té escó ni cobra un sou públic, però després, perquè si es reprodueix el cas Juvillà, encara hi haurà un termini per recórrer la decisió al Tribunal Suprem, cosa que haurà de votar el ple, i amb això es guanyaran uns dies fins que la Junta torni a insistir i finalment Vergés o bé la mesa de la cambra col·lectivament tramitin la baixa de Borràs. A partir d'aquí s'enceten dos melons que poden portar cua. El primer és si Junts per Catalunya substitueix l'escó vacant amb el següent nom de la llista, que és la d'Antoni Castellà. L'entorn de Borràs assegura que aquesta decisió l'ha de prendre la presidenta, però altres fonts del partit diuen que això ho decidirà tot el grup parlamentari. L'altra qüestió serà l'elecció d'un nou president del Parlament. Des d'Esquerra asseguren que no volen convocar un ple per votar-ho fins que Junts no proposi un nom per substituir Borràs. El proper ple ordinari no serà fins passades les eleccions municipals, la setmana següent, però aquesta votació tant es podria fer abans, si així ho acorden, com més tard, si els grups no es posen d'acord amb el relleu.
De moment, el que aprovarà aquest mateix vespre al Parlament és el nou decret per combatre la sequera. Esquerra, PSC i Junts per Catalunya s'estan acabant de posar d'acord per aprovar el nou text que condicionarà les sancions als ajuntaments a les ajudes que es donaran per fer inversions. Tot plegat després que la cimera de partits, que es va fer a finals de març, acabés, ho recordareu, sense cap acord. Al Parlament també hi tenim l'Adrià Santa Susagna. Bon dia, Adrià.
Bon dia. De fet, les sancions o no als ajuntaments va ser el que va provocar que la cimera anés pel pedregar. Junts per Catalunya va presentar una nova proposta i Esquerra i PSC s'han avingut a negociar-la. Ara, els tres grans partits han trobat una fórmula que els satisfà. Es podrà sancionar els ajuntaments, però en última instància i com a últim recurs. El decret desplegarà un seguit d'ajudes perquè els municipis puguin arreglar els problemes a les xarxes locals d'aigua, com per exemple les fuites. Si un ajuntament fa la petició d'aquesta subvenció, podrà justificar justificar que no hagi complert encara amb els plans contra la sequera i, per tant, quedarà exclòs de les sancions. En cas que es doni la subvenció, es donarà un temps de marge per poder arreglar els problemes i, si passat aquest temps no s'arreglen, llavors sí que es podria obrir un expedient sancionador. Aquest és el marc d'acord que s'està acabant de tancar entre els tres partits i que tot apunta que aquest vespre tirarà endavant.
Continuem parlant de sequera perquè Aigües de Sabadell ha comprat 10 piscines perquè les puguin fer servir als casals d'estiu de la ciutat. Són piscines de plàstic, desmuntables i amb una capacitat de menys de 500 litres. L'Ajuntament de la ciutat defensa que el decret de sequera permet que es puguin fer servir en escoles. Tot plegat en espera que el Departament de Drets Socials i l'Agència Catalana de l'Aigua acordin quines instruccions donar als casals d'estiu sobre aquest consum d'aigua, Laia.
Es tracta d'una mesura per poder remullar els infants a les hores de més calor sense haver d'arruixar-los amb mànegues d'aigua que encara gasten més aigua. En total són 10 piscines desmuntables amb una capacitat de 412 litres cada una. Malgrat la sequera, l'Ajuntament de Sabadell assegura que el decret permet fer-les servir en centres educatius per destinar-les al bany dels infants i sempre que només s'omplin un cop. L'Ajuntament també comprarà tendals perquè hi hagi més ombra als patis de les escoles. Com dèiem, Sabadell és un dels gairebé 500 municipis en situació d'excepcionalitat per sequera. De fet, fa unes setmanes ja va forçar la Generalitat a permetre omplir les piscines municipals com a refugis climàtics.
Ara són les 2:10. Finalment són dos els morts en el tiroteig d'ahir a la nit a Salou. Fa pocs minuts s'ha sabut que el jove que va quedar ferit greu ha mort aquest matí a l'hospital. Això mentre que els Mossos d'Esquadra continuen buscant dos dels tres atacants. Abans de la mitjanit, la policia va poder detenir-ne un. S'investiga el cas com una revenja entre bandes rivals dedicades al tràfic de drogues. Des de Salou, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, commoció i en renou a Salou després del terrible crim, doble crim, d'ahir a la nit al mig del carrer. El tiroteig va tenir lloc a la zona de les Palmeres, a quarts d'11 de la nit, davant d'un bloc d'apartaments. Tres homes encaputxats van baixar del seu cotxe i van obrir foc de forma indiscriminada amb una arma llarga contra dos homes que hi havia a l'interior d'un altre vehicle. Alguns impactes de bala, segurament de rebot dels projectils, van afectar també alguns cotxes propers. Els clients dels apartaments van poder escoltar els trets. La Judit Salazar, una turista allotjada al bloc d'apartaments, en un testimoni recollit per l'ACN.
Y bueno, estábamos en la habitación de nuestro hotel, estábamos mirando una película y de repente se escucharon algunos disparos, más de 30 sonidos y que nos asustaron. Creo que lo que más nos impactó fue escuchar a la gente que estaba en la calle gritando porque supongo que se encontraron con los tiradores y bueno, había voces de un niño, de un padre que gritaba a su hijo, métete, métete.
Després de matar una persona i deixar-ne una altra de greument ferida, de forma mortal, els tres integrants de la banda van fugir ràpidament amb el seu cotxe de matrícula francesa. Van poder arribar fins a la P7, però al veure's acorralats van sortir a l'àrea de servei del Mèdul, a Tarragona. Un cop aquí van mirar de fugir a peu, un d'ells va poder ser detingut, els altres dos estan des d'ahir a la mitjanit en cerca i captura. Els Mossos temen que no vulguin fugir fins a França. Fonts properes a la investigació han explicat a RAC1 que podria tractar-se d'una revenja entre bandes rivals pel control del tràfic de drogues. A dins del cotxe els Mossos van trobar una granada de mà, dues armes llargues i una de curta.
Gràcies, Esteve. A tot això, un jutjat de Vic ha de decidir quines mesures pren amb el detingut per l'assassinat d'un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, Osona. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dilluns amb un ampli dispositiu i a les 10 del matí aproximadament l'han portat als jutjats. L'Ajuntament de Badalona ja ha demanat per carta al govern espanyol canvis a la llei del menor. Vol eines per actuar amb més contundència davant casos com la violació d'una nena d'11 anys al centre comercial Màgic. L'alcalde Rubén Guijarro reconeix des del món a RAC1 sentir impotència perquè els cinc agressors fan vida normal.
Són inimputables. Quan parlem dels canvis legislatius, jo crec que davant d'un cas tan flagrant, s'ha de prendre algun tipus de mesura, no punitiva a l'alçada d'un major d'edat, però és que ningú entén que estiguin al carrer.
De fet, lamenta que ni tan sols es deixen ajudar quan els serveis municipals ho intenten, Benet Iñigo.
De fet, ja abans de l'agressió sexual, els serveis socials hi estaven a sobre per absentisme escolar crònic i després dels fets que els han canviat d'institut també han provocat problemes al nou centre. Guijarro assenyala que els pares en són en bona part responsables.
Si tu ets pare o mare i tens constància d'aquestes atrocitats que comet el teu fill i mires cap a un altre costat, no atens als requeriments dels serveis municipals, en aquest cas, que et criden, no fas res per revertir la situació, està molt clar que tens uns valors, si més no, diferents als meus.
Per això creu que la DGAIA o la Fiscalia del Menor haurien d'actuar més ràpid i amb més duresa. L'Ajuntament assegura que ha fet tot l'acompanyament que ha pogut a la família de la víctima, que està a punt de traslladar-se al Baix Llobregat.
I anem ara cap a Girona perquè un submarinista ha mort i dos més han quedat ferits a Cadaqués, a l'Alt Empordà. Detalls, Bàrbara Julvé.
Bon dia. Salvament Marítim ha rebut l'avís a través del telèfon d'emergència 112 cap a 3:15 del matí. Els submarinistes estaven per l'illa Culleró, al nord de la Cala Colip. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima, de 60 anys, s'ha indisposat i que els seus companys han intentat sortir ràpid de l'aigua sense fer correctament la descompressió. Fins al lloc s'hi ha desplaçat l'embarcació de Salvament Marítim, que ha traslladat els ferits a port perquè el SEM els pogués atendre. També s'han alertat els bombers i el grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil.
A punt d'arribar a 3:15, ara tornem i parlem d'economia.
RAC 1. Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes.
Però i elles?
Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
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 Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Passa poc més d'un minut d'un quart de tres i ho acabem de saber, el Banc Central Europeu compleix el guió i torna a pujar els tipus d'interès. Ho fa en un quart de punt i els deixa el 3,75%. L'organisme continua assignant l'increment de tipus en menys temps de tota la història. Ho acaba de fer públic després de la reunió del Consell de Govern. Última hora, eurocorresponsal Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, és la setena pujada de tipus d'interès consecutiva i el BCE els deixa en una xifra que no veiem des d'octubre de l'any 2008. Els torna a pujar després que la inflació a la zona euro continuï alta, el 7%, molt lluny de l'objectiu d'estabilitzar-la al 2%. Aquesta vegada, però, el BCE en modera la pujada i opta per fer un quart de punt perquè el consum ja s'està frenant a la zona euro i perquè ja és molt més difícil aconseguir un crèdit al banc. A més, també haurien influït les últimes turbulències financeres. El Banc Central Europeu vol evitar una nova recessió i ha de preservar tant l'estabilitat dels preus, però també els mercats. Pendent que en poc més de mitja hora la seva governadora, Christine Lagarde, en doni explicacions i, sobretot, pendents de si dona pistes sobre el full de ruta a seguir a partir d'ara i si aquestes pujades haurien tocat sostre o no.
Gràcies, Lluís. Continuem parlant d'economia perquè l'atur a Catalunya s'ha reduït en més de 9.500 persones a l'abril amb l'impuls de la contractació per Setmana Santa.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
Ara hi ha 3,6 milions de persones treballant i cotitzant a la Seguretat Social, que és la xifra més alta de la sèrie històrica, Montse Martí.
La Setmana Santa va ajudar a generar més de 38.000 llocs de treball, els afiliats baten rècord i els desocupats marquen el nivell més baix en 15 anys. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, assegura que l'atur també hauria baixat sense l'efecte de la Setmana Santa.
És inexacte atribuir aquestes excel·lents dades d'ocupació només al component estacional provocat per la Setmana Santa. No podem explicar les dades només per l'ocupació generada per la campanya de Setmana Santa. De fet, si eliminem el component estacional de les dades, ens trobem que el descens de l'atur hauria estat de 5.000 persones.
A les comarques de Lleida és on més ha baixat l'atur, després on més ho ha fet és a les comarques de Girona i de Tarragona i on menys a Barcelona. Els mesos d'abril acostumen a ser bons pel que fa a l'atur. L'afiliació ha crescut aquest mes més en els últims 19 anys, excepte el 2008 i 2009, en plena crisi financera, i el 2020, que va esclatar la pandèmia.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Acabem de repassar les dades de l'atur, però continuem parlant d'economia perquè, atenció, la relliscada de Xavier Trias aquest matí al Fòrum Barcelona Tribuna de La Vanguardia, el candidat de Junts ha posat com a exemple d'algú que amb prou feines arriba a final de mes. Una persona amb un sou de 3.000 euros entén que passi penúries econòmiques, diu, amb la pujada de preus i amb aquest encariment de les hipoteques.
Hi ha gent que li van molt bé les coses, però hi ha gent que li van molt malament les coses. Però molt malament. Hi ha un senyor que està cobrant 3.000 euros... Pues de cop es troba que li han pujat la hipoteca, de cop es troba que, escolta'm, que el gas se li ha disparat, que, escolta'm, aquest senyor es troba que no acaba al final de mes, per tant hi ha molta gent que està irritada.
El seu entorn matisa que Trias no parlava d'una persona, sinó d'una unitat familiar. A la xerrada, Trias també ha parlat de l'impacte del turisme en espais emblemàtics de la ciutat, com els búnquers del Carmel. Per l'alcaldable de Junts, la solució implicaria treure aquestes visites de les rutes i les guies.
Reunint els tour operators i diguent que trenguin del circuit els búnquers. Això és el primer que s'ha de fer. És marcar de debò l'Ajuntament, que és el que vol. I has de dir, escolti'm, no facin aquestes visites.
Si guanya les eleccions, Trias assegura que tornarà a dinar amb l'alcaldessa de Colau per refer relacions. Defensa que no entrarà a l'Ajuntament per carregar-se tota la seva feina, però sí que plantejarà un urbanisme transformador i aturarà, diu, algunes de les coses que s'han fet malament, com el tramvia. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, demana disculpes als usuaris de Rodalies un cop més pel desgavell a l'R2 Sud. Les incidències s'allargaran durant 3 setmanes. Des d'avui s'ha reforçat el servei per carretera per evitar aglomeracions als trens, com va passar dimarts. La ministra acusa la Generalitat de generar una polèmica artificial a l'entorn de l'origen de la incidència. I si va ser un llamp el que va cremar el quadre de senyals de Gavà. En una entrevista a Ràdio 4 n'ha parlat Sánchez.
No entenc massa bé aquesta polèmica. Ho vam dir des del primer dia, va comparèixer el secretari general d'Infraestructura, que una de les causes que s'estaven treballant, que podia ser factible, és un fet provocat per aquesta tormenta elèctrica, però ens estem movent en el terreny de les hipòtesis. Per tant, posar el focus, no, en aquest fet, doncs jo la veritat és que no entenc el sentit que té i sobretot a l'usuari no li interessa.
Aquest dijous ha entrat en servei el dispositiu de busos de reforç habilitat per Renfe per compensar la falta de trens d'aquesta R2 Sud, Montse.
Des de 6:45 del matí fins a 8:00, des de Castelldefels ha sortit un bus cada 10 minuts cap a l'estació de Sants de Barcelona. De cara a la tarda es repetirà el dispositiu en sentit invers i també s'afegiran autobusos amb destinació a Gavà. Aquest retorn per carretera funcionarà entre 5:00 i 7:00 de la tarda. Pel que fa a la xarxa de trens, la R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona continua com els últims dies, amb un tren cada 30 minuts i parada a totes les estacions, i la majoria de regionals també paren a totes les estacions en aquest tram i, per tant, van més a poc a poc.
Els màxims responsables de salut durant la pandèmia apunten la delegació del govern espanyol com a responsable del retard en la vacunació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Josep Maria Argimon, llavors secretari de Salut Pública, i Marc Ramentol, exsecretari general del departament, han declarat avui al jutjat. Els investiguen, Benet, per possibles delictes de prevaricació i contra la salut dels treballadors.
Sí, l'origen del cas són les denúncies de policies i guàrdies civils perquè Salut va vacunar primer els Mossos i fins al cap d'un mes no va arrencar amb força la seva vacunació. Era quan arribaven les primeres vacunes d'AstraZeneca, n'hi havia poques i es limitaven als serveis essencials. Com han fet avui Argimon i Ramentol, el departament sempre va dir que el problema va ser la dificultat d'obtenir les llistes d'agents per vacunar i les exigències que posaven per fer-ho en determinats espais propis. Una qüestió que, segons ha explicat avui, es va acabar vehiculant a través de la delegació del govern espanyol. Però les acusacions ho neguen i parlen de discriminació per motius ideològics i, de fet, el TSJ els va donar la raó i més tard va obligar a vacunar-los al davant de la gent gran. En aquesta causa també estan investigats, recordem, altres càrrecs de salut com Carmen Cabezas i Adrià Comella.
I l'Audiència de Barcelona ha jutjat avui dos homes pels aldarulls que hi va haver en una manifestació contra les restriccions justament pel Covid. Un dels acusats ho ha negat totalment i l'altre ha dit que no recorda res perquè anava begut.
Sí, va passar la Via Laietana l'octubre del 2020. Un dels homes està acusat de donar un cop a una moto policial amb un monopatí i l'altre va llançar una tanca contra un cotxe de la policia. La Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó pel primer i 5 anys de presó pel segon, a més de les indemnitzacions corresponents.
Un estudi internacional fet a Barcelona demostra l'eficàcia d'un nou tractament per pacients amb metàstasi de càncer de còlon. L'ha coordinat el director de Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, el doctor Josep Tabernero. Segons els resultats de la fase 3 de l'assaig clínic, el tractament millora la supervivència dels malalts. Ara només cal que l'aprovin les agències de medicaments, Laia, perquè els puguin utilitzar els hospitals.
Sí, aquest pas, el de l'autorització per part de les agències reguladores, podria ser força ràpid perquè el tractament combina dos fàrmacs que per separat ja estan aprovats. A l'estudi van participar prop de mig miler de malalts amb metàstasi de càncer de còlon que abans ja s'havien sotmès a dues quimioteràpies. Segons els resultats de l'última fase de l'assaig clínic, la supervivència global creixeria fins als gairebé 11 mesos. També s'allargaria el temps des que comença el tractament i el tumor torna a créixer. La cap del grup de càncer colorectal del Bio, Elena Élez, creu que se'n podran beneficiar molts malalts, ho ha dit a RAC1.
És un tractament que beneficia a tots els pacients independentment de les característiques clíniques, que era un criteri que en el nostre entorn es necessitava per poder prescriure el medicament, i que això comparat amb tractament de suport, doncs realment és un guany molt, molt important, que passem d'unes setmanes de supervivència a més de 10 mesos.
El càncer de còlon és el més freqüent i encara un de cada 5 pacients acaben amb metàstasi.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts i mig per arribar a 2:45. Avui es tanca, Xavi, la jornada a primera divisió en partits per l'Espanyol i el Girona, que juguen tots dos a 6:45.
Sí, l'Espanyol ho farà al camp del Sevilla, mentre que el Girona rebrà el Mallorca-Montilivi. I especialment important és el partit dels blanquiblaus, perquè si juguen la permanència tots dos partits, els podreu seguir a RAC1 des de les 7 de la tarda.
RAC 1 migdia.
Avui, doncs, es tanca la 33a jornada de Lliga i sabrem com queda la part baixa de la classificació. Només 5 partits per disputar, ara hi anem, però el que ja sabem és com queda la situació a la part alta i, per tant, les opcions del Barça per ser campió. Recordeu que els blaugrana depenen d'ells mateixos per guanyar la Lliga ja la propera jornada. Ho aconseguiran si guanyen a l'RCD Stadium diumenge 14 de maig a les 9 del vespre, però també ho poden ser abans, per passiva, si punxen l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Els matalassers juguen el mateix diumenge, però a 4:45 de la tarda, a Elx, mentre que el Madrid haurà jugat dissabte rebent el Getafe. Tot plegat després de la victòria de l'Atlètic de Madrid, que hi va golejar el Cádiz 5-1 i passa al davant del Madrid a la classificació, que queda així, Barça líder amb 82 punts, 13 més que l'Atlético i 14 per sobre de l'equip d'Ancelotti. També jugats ahir el Getafe 1, Celta 0 i el València 1, Villarreal 1. Dos resultats que penalitzen l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten aquesta tarda el Sevilla a 7:45, des de mitja hora abans a RAC1, com dèiem, i començaran el partit a 3 punts de la salvació. Joan Camí, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs l'Espanyol ja és a Sevilla des d'ahir, concentrat per al partit d'aquesta tarda. Tot i que el resultat d'avui no serà definitiu, torna a ser una obligació guanyar per no despenjar-se de la lluita per la permanència. Els blanquiblaus segueixen depenent d'ells mateixos per continuar a primera divisió la temporada que ve. Luis García no podrà comptar ni amb Braithwaite sancionat ni Grajera lesionat. En canvi, recupera César Montes i a Edu Expósito. El tècnic blanquiblau va reconèixer que no fan comptes.
Si la experiencia me dice algo es que en el momento que tú te pones a echar cuentas y dices contra este equipo va a perder o va a empatar o va a ganar, después si la revisas nunca aciertas, con lo cual estás perdiendo energía en algo que no tiene ningún sentido. Nosotros, desde que hemos llegado, nos centramos muchísimo en nosotros mismos, en tratar de mejorar a los futbolistas, de tratar de dotarles de las mejores herramientas para que desarrollen todo lo que queremos, y nos olvidamos un poco de lo que pase fuera.
Tot fa indicar que Luis García avui es protegirà una mica més i podria apostar per un perfil més defensiu. Vini Sousa, per exemple, al mig del camp. Al davant, un Sevilla que va perdre el primer partit des de l'arribada de Mendy Líber aquest dilluns contra el Girona. El balanç, en qualsevol cas, és molt bo.
Sobre todo la intensidad que le mete Mendy a sus equipos, el ser vertical, el ocuparte el área con muchísima gente, muchísimo centro lateral, muy intensos. Es un muy buen equipo, nadie va a descubrir al Sevilla, que tiene prácticamente dos onces diferentes que pueden ser perfectamente jugadores titulares en cualquier equipo de la Liga Española, y tiene un grandísimo nivel. A partir de ahí, nosotros tenemos nuestras armas para poder hacerles daño. Vamos a un campo muy bonito, con muy buen ambiente, y llegamos en un muy buen momento, tanto físico como mental, como de fútbol también.
Alberto Las Rojas será el encargado de dirigir el partido, González al bar.
mateixa hora que l'Espanyol visitarà el Sevilla, el Girona rebrà el Mallorca. Ara bé, en circumstàncies del tot diferents. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Xavi Rocamora.
Els gironins venen d'assegurar-se la permanència de manera matemàtica i afronten les últimes jornades a Lliga amb els deures fets.
Exacte, els deures fets i una motivació, tal com verbalitzava Rodrigo Riquelme a RAC1 a la zona mixta del Sánchez-Pizjuán després del 0-2 de dilluns. A Europa és l'objectiu per intentar acabar la temporada amb un premi i una recompensa que ningú no s'esperava a principi del campionat, la permanència a la butxaca, i l'equip que avui a Montilivi segur que rebrà l'escalf de l'afició en l'objectiu d'acostar-se a la setena plaça, que recordem donaria dret a jugar a la Conference League la temporada que ve en cas que el Madrid guanyi la final de Copa contra l'Osasuna dissabte. A dia d'avui té 3 punts més l'Atlètic Club de Bilbao, el setè, que el Girona, que juga avui contra el Mallorca, un equip de la zona mitjana alta de la classificació, i contra el qual diu Mitchell que la clau, ell s'espera que el rival es tanqui al darrere, serà una circulació ràpida de la pilota.
Necessitem, ja he dit, ritme de pilota i ser capaços d'arribar a l'últim terç de partit, de camp, per a jugar uns contra un.
Un Girona que avui té les altes d'Arnau, que torna de sanció i Estuani de lesió, però que encara arrossega les baixes d'Aleix García, Borja i Angel, Toni Villa, Ibrahima i Joel Roca. Per contra, el Mallorca té la defensa molt debilitada per sanció. Mafeo i Reillo no hi seran, tampoc Nastasic i Giovanni. El partit a 2:15, a la gespa de Montilivi, com sempre en perfecte estat, amb Martínez Bonuera a la gespa i Mateu Lahoz al bar. I per cert, Xavi, avui també molt pendents a Girona d'un partit que jugarà a les 10, l'Atlètic Club Betis. Els biscaïns són els setens a la classificació, els bètics són sisens, tots dos per sobre del Girona.
Sí, de fet, abans parlaves dels 3 punts que separen l'equip basc del Girona, però és que el Betis, sisè classificat, com deies ara, està a només 5 punts també, és a dir, a tocar.
Sí. I a més, contra l'Atlètic Club de Bilbao el gol a Baraj és favorable, dues victòries en 2 partits aquesta temporada, i contra el Betis derrota per la mínima a Sevilla i encara queda la tornada aquí a Montilivi.
Penúltima jornada, pot ser? Ho tens al cap, al calendari?
Diria que sí. Sí, és la penúltima jornada, sí.
Doncs pendents d'aquest tram final, d'aquests 5 partits, amb el d'avui 6 jornades que li falten al Girona per intentar accedir a aquest segon objectiu. El primer i més important ja està assolit. Per tant, ara veurem si l'equip de Mitchell arriba a Europa. Miquel Agut, gràcies. T'escoltem després.
Una abraçada, Xavi.
A banda dels partits de Girona i Espanyol, també d'aquest Atlètic Club Betis, encara se'n juga un altre. Avui, en aquest cas, qui tindrà la mirada posada serà l'Espanyol, perquè s'enfronten al Rayo i al Valladolid a les 10 de la nit. El Valladolid, com sabeu, un dels equips que lluita també com l'Espanyol per eludir el descens. Passen 2:45 i a aquesta hora també estàvem pendents del president de la Lliga, Javier Tebas, que està fent balanç econòmic de la temporada passada. Anem cap a Madrid. Marta, Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Més enllà de treure pit de la seva gestió econòmica, ha parlat, per exemple, del possible retorn de Messi al Barça?
Sí, n'ha parlat en un discurs que no s'ha mogut de la línia habitual que ja li hem sentit les darreres setmanes. Ha remarcat que el Barça ha de fer els deures econòmicament per poder-se ajustar dins la normativa econòmica, i que quan el Barça fa uns dies va presentar els seus plans econòmics a curt termini, ells no es fixen en noms concrets quan els clubs ho fan, recordem que la data límit era el 30 d'abril, sinó que es fixen en que els clubs realment el que presentin s'ajusti a la normativa econòmica. Sentim Javier Tebas.
Aquí no se mira si va lo traen para Messi o Mbappé, o no se mira nunca con eso. Oye, se mira, oye, estás en esto, te queda esto y con esto haz lo que te dé la gana. O sea, no es un tema. Nosotros no podemos aquí, no, para venir a Messi interesa la liga, como venga Messi le van a abrir la manga ancha, que dicen algunos, ¿no? No, se mira lo que hay, ¿no? No hablamos si es Messi o no, porque es que si no parece ha venido la liga, ha venido el Barça a hablar de Messi, que el otro día fueron a comer. No, van a hablar del dinero disponible que tienen para incorporar jugadores.
Es referia a Tebas a la reunió que van mantenir emissaris del club blaugrana, entre ells Mateu Alemany, acompanyat del tresorer Ferran Oliver, precisament amb el mateix Tebas i també amb el director corporatiu de la Lliga, Javier Gómez, que és l'home dels números, és l'home, és el guardià de les essències, podríem dir, d'aquesta normativa econòmica que fa una mica a vegades com de tenalles amb els moviments del Barça. Doncs bé, en aquesta reunió ha explicat Javier Gómez que no es va parlar de Leo Messi, sinó que es va parlar de Gavi, de la seva inscripció.
Y no salió el nombre de Leo Messi, no salió ni de ningún... Salieron nombres, salió el nombre de Gavi, porque tenemos un litigio con Gavi, eso sí que salió, pero no salió el nombre de otros jugadores, porque la preocupación inicial, como todo el mundo sabe, puede entender, del club es la primera que tiene, que es el tema de Gavi, ¿no?
No han entrat a valorar la sortida pròxima de Mateu Alemany, que ha estat durant tots aquests últims mesos el gran interlocutor que ha tingut la Lliga amb el Barça a l'hora d'avaluar tot el que té a veure amb la normativa econòmica i la inscripció de jugadors. Sí que ha dit Tebas que ningú és imprescindible, referent-se doncs, a aquesta sortida de Mateu Alemany del club blaugrana. Tot plegat, després d'una hora i mitja llarga d'exposició, sobretot de balanç econòmic d'aquesta última temporada a la Lliga, amb un Javier Tebas que ha tret pit dels ingressos totals amb 4.836 milions d'euros, a prop del màxim de 5.000 milions de l'etapa pre-Covid. Creuen que aquesta temporada que ve hi haurà uns ingressos similars, però que poden baixar la temporada següent per l'impacte de l'espai Barça, perquè calculen que el Barça perdrà ingressos i això també tindrà un impacte negatiu a la Lliga.
Perfecte, Marta. Moltes gràcies.
Fins ara.
Parlarem d'aquesta sortida quan acabi la temporada, el proper 30 de juny, de Mateu Alemany, també del seu més que probable substitut, Deco, però abans de tot parlarem d'una última hora amb el Roger Sapera. Sape, bon dia.
Hola, què tal, Xavi, bon dia.
I és que ja podem marcar a l'agenda del Barça un amistós després d'acabar la temporada.
Sí, tot just, amb un punt acabi, serà el 6 de juny a l'Estadi Nacional de Tòquio, un Barça-Vissel Kobe, amb Andrés Iniesta i totes les estrelles blaugranes. El Barça volarà cap al Japó, just després de jugar contra el Celta a Vigo el proper 2 o 3 de juny. Encara està per decidir el darrer partit de Lliga, un amistós que organitza l'empresa propietat d'Andrés Iniesta, NSN, i evidentment que reportarà una bona quantitat de milions a la caixa del Barça.
Sistema similar al de la temporada passada, ja va fer el mateix el club blaugrana, va anar a jugar un amistós a Austràlia contra un combinat de la Lliga Australiana, van ser 5 milions d'euros, crec, el que va recollir aleshores el Barça. Aquesta vegada veurem com pot engreixar la caixa, que ja li convé aquest partit amistós a Japó contra l'equip d'Iniesta. I ara sí, Sape, ahir a aquesta hora explicàvem al RAC1 migdia que Deco serà l'escollit per substituir Mateu Alemany. Alguna novetat en aquest sentit?
Doncs no gaires, perquè a hores d'ara el Barça no té previst fer cap anunci de manera imminent, per tant a l'espera que el club acabi de lligar-ho tot abans de fer oficial el nom del nou director esportiu, el nou director de futbol, que com apuntàvem ahir serà Deco. Segons explicava Mundo Deportivo, la setmana vinent l'exjugador es desplaçarà fins a Barcelona per acabar de tancar la seva incorporació. Més enllà d'això, avui seguíem preguntant també per una de les qüestions que va generar més dubtes, com és el fet que Mateu Alemany pugui seguir treballant a l'Aston Villa i hagi de tancar alguna operació amb el Barça. Avui preguntant al club, pel que ens diuen, la intenció és que Mateu avanci tot el que pugui a la feina de mercat fins al 30 de juny i que a partir d'aquí ho assumeixi el nou director esportiu. Sobre el que deia el comunicat de treballar fins l'últim dia de mercat, ens apunten que només contemplen que ho faci de manera puntual i només si és indispensable la seva intervenció. Per tant, matís interessant, a partir del mes de juliol sí. Les carpetes de mercat les assumirà el nou director de futbol o director esportiu i només es reclamarà l'ajuda d'Alemany si la seva presència fos indispensable.
Sí, perquè era de tot plegat el que més cridava l'atenció, i ja cridava molt l'atenció el fet en si que Mateu marxi, però també cridava molt l'atenció que no marxés fins que no tanqués totes les carpetes que tenia pendents. En tot cas, sobre el nom de Deco, clar, és una aposta del club i un acte de fe, podríem dir, del president, perquè no té experiència en aquestes funcions.
No, la té com a representant, però mai ha exercit com a director esportiu. Va penjar les botes, recordem-ho, al Fluminense al Brasil el 2013. Just després va començar a col·laborar amb l'agència de Jorge Mendes, Gestifood, que és qui el va portar al Barça l'estiu del 2004. El 2014 crea la seva pròpia, Devin Sports, per representar futbolistes. Paral·lelament va exercir el càrrec de secretari tècnic de la Federació de Futbol de Gabon, on hi va arribar de la mà d'un exdirectiu blaugrana com Jaume Ferrer, ocupant aquell càrrec, l'únic de gestió que ha exercit fins avui. Va fitxar José Antonio Camacho com a seleccionador del Gabon. Fruit d'aquestes relacions amb aquest país, va participar en el fitxatge d'Aubameyang pel Barça, davanter d'aquesta nacionalitat, al gener del 2022, i més tard en el del brasiler Rafinha aquest estiu, un fitxatge que ja va aixecar una certa controvèrsia pel fet que Deco també era responsable fins ara de captació del mercat brasiler i sud-americà del Barça. El que va al·legar el club és que no cobrava i, per tant, no hi havia conflicte d'interessos. Al marge de Rafinha, els jugadors més destacats que representa són Edmond Tapsoba, central de Leverkusen, i Caio Henrique, lateral del Mónaco. Deco haurà de renunciar a representar-los per exercir com a director de futbol del Barça.
I amb unes quantes carpetes que tindrà sobre la taula,
sí,
Deco, perquè
algunes,
és un estiu que es presenta mogut, i la més cridanera, una de les més calentes, lògicament, és la de Leo Messi.
Sí, és la carpeta que posa Xavi Rocamora i Roger Sapés. I allà dins hi ha tota la documentació sobre Leo Messi, que ara mateix viu una situació complicada a París després del seu viatge a l'Aràbia Saudita. La sanció del club encara no oficial, pel que ens diuen a França, no ho serà, no farà una comunicació oficial al Paris Saint-Germain per explicar aquesta sanció. Veurem què hi diu demà Galtier, que ha de parlar també en roda de premsa, i ens asseguren que se li ha obert un expedient a Leo Messi, que si ell respon, al·lega, per tant, a aquest expedient, s'obrirà un cas a la Lliga Francesa, si no, serà sancionat amb dues setmanes de sou i feina. El que també tenen clar és que no tornarà a vestir, o això creuen a França, la samarreta del Paris Saint-Germain. De fet, ahir va transcendir també que fa tot just un mes va comunicar al PSG la seva decisió de no renovar el contracte que té amb el club de París, segons va explicar el periodista Fabrizio Romano. Els motius serien l'eliminació de la Champions a mans del Bayern i el fet de no tenir o no intuir un projecte esportiu prou interessant. Un conjunt de fets que va desembocar en aquesta reacció d'alguns aficionats ahir a l'exterior del Parc dels Prínceps. La cosa, però, no es va limitar a Leo Messi, ja que alguns seguidors ultras es van desplaçar fins al domicili de Neymar. El PSG ha condemnat oficialment aquestes actituds d'alguns aficionats. De moment, però, no hi ha cap posicionament, com dèiem, sobre la situació de Leo Messi. El Barça, per la seva part, ara ho estàvem escoltant també per boca de Javier Tebas, espera el vistiplau de la Lliga el seu pla de viabilitat per poder presentar una oferta formal al jugador.
El millor que pot fer Messi és marxar, si pot ser ara mateix, sí, i deixar-se històries, perquè realment aquests quatre partits que li falten al PSG per acabar la Lliga, d'acord que la té a tocar la Lliga, perquè sembla que són 5 punts d'avantatge o 7 punts d'avantatge respecte al segon, però serà un infern, aquests últims quatre partits de Lliga.
Em va dir que marxi ben lluny, però no, ben lluny no.
No cal.
De París a Barcelona
són 1.000 quilòmetres.
Ho té ben a prop.
Exacte.
Anem posant l'estora vermella.
I tant. Sape, gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Ara que parlàvem de França, no marxem del futbol internacional, canviem això sí de Lliga, perquè ja tornem a tenir el City com a líder de la Premier el dia que el Nàpols pot proclamar-se campió de la Lliga italiana. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, exacte. Tercera oportunitat per aconseguir-ho, podem dir-ho així, després que el cap de setmana no es pogués donar la primera ni tampoc ahir per passiva, la segona per la victòria de la Lazio contra el Sassuolo per 2-0. Un resultat que obliga el Nàpols, doncs, a guanyar aquest vespre a partir de 8:45 al camp de l'Udinese, 13è classificat per ser campió de la Sèrie A 33 anys després. Avui sembla que sí, que serà el dia, i per això s'obrirà l'estadi del Nàpols, el Diego Armando Maradona, i s'instal·laran unes pantalles gegants perquè els aficionats puguin seguir el partit des d'allà i, per tant, també s'hi pugui concentrar bona part de la possible celebració, perquè els jugadors no tornaran d'Udine fins demà i no es preveuen fer més celebracions fins de cara al mes que ve. L'altre partit del dia avui a Itàlia és l'Empoli i Bologna, a la mateixa hora, el mateix dia que també es juga un partit pendent de la Premier, que és el Brighton Manchester United, una Premier que torna a estar liderada, ara ho deies, des d'ahir, pel Manchester City, que va guanyar el West Ham per 3-0 i avança així l'Arsenal a la classificació. Els de Guardiola tenen un punt més que els Gunners i un partit menys, així que també ho tenen tot de cara per proclamar-se campions, ja que només falten 4 jornades pel final. Els gols, obra de Kane, Foden i, com no, de Haaland, que ahir va sumar el seu 35è gol de la temporada a la Premier i va batre així el rècord de gols en una temporada a la Lliga Anglesa, que fins ahir el tenien Shearer i Cole amb 34. I aquestes xifres, no oblidem, en el seu primer any a Anglaterra, una autèntica bestiesa. També ha jugat ahir a Anglaterra, Liverpool 1, Fulham 0. Els Reds es mantenen en el 5è lloc en zona, per tant, Europa League.
2 minuts i seran 3:45. Ara la resta del futbol.
Mediaset, a través del seu canal 4, emetran obert el millor partit de cada jornada a la Kings League i la Queens League, que, per tant, saltarà de Twitch a la tele convencional. Aquest cap de setmana torna a la competició i avui al matí al món a RAC1, el seu director executiu, Oriol Carol, ha confirmat que no serà estrany veure-hi cada cop més jugadors de primera i segona divisió.
I una de les coses que jo crec que passarà amb Queens, i no em vull anticipar, però és que crec que el nivell és molt alt de les jugadores i que crec que la distància respecte al futbol professional serà molt més curta que la de Kings, que evidentment hi ha moltes divisions pel camí i és més estrany trobar un jugador de primera divisió o de segona que decideixi venir a Queens, a Kings en aquest cas, en lloc de jugar al seu equip de primera o de segona, i aquí jo crec que això sí que passarà.
Amb una Queens League, per tant, que encara tindrà un nivell més proper al futbol professional que no pas en l'edició masculina, segons Carol. El Madrid tot apunta que Carlo Ancelotti tindrà tots els jugadors disponibles per la final de Copa contra l'Osasuna, inclòs Modric, després que el croat avui ja s'hagi entrenat amb normalitat, i tot plegat el mateix dia que Forbes ha publicat un any més els esportistes més ben pagats del món, i en aquest 2023 Cristiano li ha pres el lloc a Messi, precisament, que és segon, mentre que Mbappé és tercer. El portuguès ha tingut uns ingressos de 136 milions de dòlars, en bona part gràcies als 75 quilos que cobra l'any de sou amb l'Al Nassr. L'estrella de l'NBA, LeBron James, ocupa el quart lloc. El cinquè és el boxejador Canelo Álvarez, mentre que els golfistes Dustin Johnson i Phil Mickelson ocupen el sisè i el setè lloc del rànquing.
Estàs content, eh? Estàs content que Joan Dausà anuncia per sorpresa un concert al Palau Sant Jordi el 20 de gener del 2024. Dausà farà un concert únic i especial per celebrar els 10 anys del Jo Mai Mai. Aquesta actuació serà la darrera abans d'aturar-se per preparar noves cançons. Les entrades es posen a la venda aquest dilluns 8 de maig a les 2 de la tarda a joandausà.com. No et perdis la gran bogeria de Joan Dausà.
Final, el Barça es classifica per la Final Four, victòria Kaunas, el Barça que agafa les mides, agafa el Barça que agafa les mesures, 66-77, l'equip tornarà d'aquí a 3 setmanes a intentar una cosa que fa 13 anys que no passa, aixecar una Eurolliga.
És l'endemà de la classificació del Barça per la tercera Final Four de la seva història, acabat d'aterrar a Catalunya. Ja el tenim aquí a l'estudi de RAC1. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Heu aterrat cap a la una del migdia, oi?
Sí.
Amb la satisfacció de feina ben feta, un 3-0 a uns quarts de final, és donar un cop de puny damunt la taula.
Sí, només ha passat dues vegades des que hi ha playoff prèvia a la Final Four en la història del Barça, l'any 2012 contra Unix Kazan i el 2014 contra Galatasaray. Tots dos, Xavi, amb Xavi Pasqual com a entrenador,
sí,
a la banqueta. Aquesta nit ha sigut dins de celebració, amb sopar d'equip. Avui Xavi ha donat festa a tothom, ha enviat el Barça cap a casa. Ahir RAC1 va poder parlar una estona al vestidor amb Nicola Provítola i va explicar que han pogut classificar-se per la Final Four sense patir i que haver-ho fet amb aquest 3-0 que dius dona marge tant per descansar com per recuperar-se de 10 dies de molta tensió competitiva. I en aquest sentit, el base internacional argentí va puntuar amb un excel·lent la temporada fins ara.
No, un 10, porque estamos en el lugar donde queremos, ¿no? Obviamente sabemos el club en el que estamos, sabemos lo importante que es para todos nosotros, para el club, los títulos, ¿no? Y obviamente lo vamos a afrontar como se debe. Pero creo que el trabajo que hicimos es lo que nos tiene que dar la fortaleza, nos tiene que dar la confianza, nos tiene que llenar de energía y nos tiene que, obviamente, dar más hambre para poder ir al Final Four con una mentalidad ganadora.
Falten encara 3 setmanes i el Barça no coneix el rival a les semifinals. Sortirà de la sèrie que estan jugant Partizan i Real Madrid, que avui juguen al quart assalt. Una Final Four molt especial per Sarona. Jessica Bichos és de Kaunas mateix, en el que és l'event basquetbolístic més important en una de les meques del bàsquet continental. Des de l'Eurobàsquet 2011, aquests dies s'ha notat molt al voltant de l'equip l'atenció de la premsa lituana, enviats especials a Barcelona, l'arribada de l'equip dimarts a Lituània, la llau de peticions d'en entrevistes que han arribat al Departament de Comunicació del club i de salutacions a Jaczykiewiczus arreu on anava a Kaunas. En una breu conversa a RAC1, el tècnic va intentar treure ferro a tot plegat.
Y si es en Kaunas otro sitio, pues está muy bien, ¿no? En Kaunas es más fácil para mí porque mi familia ya está aquí. Entonces no tienen ni viajar, no tengo que comprar los billetes de avión,
claro,
ni nada. Es todo más fácil y venimos aquí y hacemos la piña con familia, ¿no? Y después, pues, a trabajar.
Un Barça que en les properes hores exposarà als seus socis tot el procediment d'entrades i de vol charter per la final a 4, entre les que el club va reservar en el seu moment durant la venda d'abonaments al gran públic i les que li corresponen ja com a equip classificat, en tindrà al voltant d'unes 1.200. A hores d'ara encara és aviat per saber quina és la disponibilitat pel públic en general.
Perfecte. Mundet, gràcies.
Bon dia.
Ara ho deia el Marc, el rival del Barça sortirà d'aquesta eliminatòria entre el Partizan i el Madrid, que avui pot quedar resolta si els serbis guanyen. En aquest sentit, si el partit de dimarts arribava marcat per la batalla campal de fa una setmana, el d'avui ho fa pel tiroteig d'ahir a una escola de Belgrat. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, de fet, la capital sèrbia encara viu consternada per aquesta tragèdia que va acabar amb 9 morts, 7 d'ells estudiants del centre. És per això que l'ajornament del partit d'avui s'ha posat sobre la taula i fins i tot veus tan potents al país i al bàsquet europeu com la de Saša Đorđević han advocat perquè se suspengui, argumentant que no és dia perquè l'Stark Arena s'ompli amb 20.000 persones celebrant una hipotètica classificació del seu equip. Doncs bé, finalment el partit es jugarà tal com estava previst, a 9:15 del vespre, però no es reproduirà música pels altaveus, ni tampoc hi haurà animació pels espectadors, a banda que es farà un minut de silenci com a mostra de respecte per les víctimes. Més enllà d'això, tant el Partizan com el Madrid recuperen sancionats del ball de bastons del dijous passat, Obradovic recupera el seu pivot titular, Lesort, i Xus Mateo torna a tenir Gavidec. Diu el tècnic blanc que per anar bé no poden començar tan malament com en el partit de dimarts.
Para ganar el cuarto partido, vamos a tener que jugar aún mejor. La eliminatoria todavía está muy cuesta arriba, pero intentaremos ver si hay alguna grieta por la que meternos. Ojalá que iniciemos mejor el partido, que tengamos un mejor arranque y que encontremos también los recursos suficientes como para poder doblegar al Partizan y su gente.
I a l'altra banda del quadre, avui també es pot classificar per la Final Four de Kaunas al Mónaco si guanya la pista del Maccabi de Tel Aviv a les 8:05 i demà a 7:45 el Fenerbahçe rep l'Olympiakos en pilota de partit pels grecs després que ahir guanyessin a Istanbul amb un triple descomunal des Lucas sobre la botzina.
I encara en bàsquet, avui s'ha presentat el partit de Catalunya-Ucraïna que jugarà el 13 de maig a Fontejau.
Al Palau de la Generalitat s'ha fet aquesta presentació i en què la Federació Catalana també ha anunciat quines jugadores catalanes en formaran part, dues del Cadí la Seu, Laura Pessa i Georgina Bahí, també dues del Barça Sant Feliuenc, Carol Guerrero i Ainhoa López, una de l'Uni, Laia Flores, Laura Méndez de l'Estudiantes, Anna Palma del Benvibre, Txella Alarcón de l'Araski, Rosó Buc del Guernica, Helena Home del Saragossa i dues que juguen fora, Aina Ayuso a l'Olympiacos i Mama Dembélé de la Universitat de Missouri. La seleccionadora catalana Mireia Capdevila ha aprofitat per recordar que el partit suposa el retorn de la femenina absoluta 5 anys després.
Doncs ens fa molta il·lusió. Primer pel que has dit, no?, per tornar-nos a retrobar en un partit així amb la selecció absoluta femenina i després perquè no deixa de ser que és una celebració del centenari del bàsquet català i esperem que sigui una festa, no?, que la gent s'hi sumi i que puguem veure un molt bon partit.
Les entrades costaran 5 euros i s'emmarca dins la jornada solidària en Cistellem per la Pau, de suport a un país com Ucraïna envaït per Rússia.
I mirem també l'agenda d'aquesta tarda vespre, començant per l'hoquei patins. Avui comença la final a 8 de la Champions, amb el Barça com a únic representant català, i entre els 8 classificats per aquesta final hi ha 6 equips portuguesos, de fet, a jugar a Portugal. Aquesta Final 8, el Barça debuta contra el Barcelos a les 10 de la nit. I en tenis, basses pendents del Masters 1000 de Madrid.
Sí, avui coneixerem la segona semifinal. De fet, el primer d'aquesta segona semifinal serà Aslan Karatsev, que ara mateix acaba de guanyar el xinès Zhang en 2 sets, 7-6 i 6-4, i per tant doncs ja espera rival que sortirà del darrer partit d'aquesta ronda, que jugaran a les 8 l'alemany Struff i el grec Tsitsipas. Recordem que Carlos Alcaraz ja està classificat, va guanyar ahir la tarda el rus Khachanov i s'enfrontarà per un lloc per la gran final al croat Borna Koric.
I parlem de ciclisme de muntanya perquè la penúltima etapa de l'Skoda Titan Desert ha portat un canvi de líder, enviat especial al Marroc, Gemma Montero, bon dia.
Salam aleikum, Xavi.
Xavi.
Molt bé, molt bé. Així m'agrada. El corredor aragonès Roberto Bou ha donat un cop de destral i ara és el nou líder. També hi ha hagut relleu en categoria femenina.
Un autèntic cop d'autoritat de Roberto Bou, ciclista del Cannondale, gràcies a una estratègia d'equip claríssima, li ha permès esgarrapar 14 minuts a la general i, per tant, és el nou líder d'aquesta Titan Desert. També en dones, Vera Losser ha perdut el liderat. Ara és Tessa Cortecas qui domina la general. La gran decepció d'avui ha estat Kenny Losser, el gran favorit. No s'ha trobat bé, ha passat mala nit i el punt d'hidratació número 1 ha hagut de deixar aquesta competició. Roberto Bou, en acabar aquesta etapa d'avui, explicava per què havia pogut guanyar.
I jo, a partir del quilòmetre 40 o així, 45, ja he dit bueno, pues que he querido meter otro ritmo. Un ritmo que, bueno, con mi entrenador ya habíamos marcado que eran unos vatios para mantenerlos durante toda la carrera, que sabíamos que íbamos a estar bien. Y así ha sido. Cabezón, el hijo de Arturo Bou, que siempre es cabezón como yo.
Demà, última etapa, la de la passejada, la de certificar els temps d'aquests corredors que porten des de diumenge a travessant les dunes del desert de Marzuga. Aquesta tarda, un premi, una xocolatada, obsequi de Lluc Cruselles, millor mestre xocolater del món.
Gràcies, Gemma. 6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1.
A Bombreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bombreu i Esclat.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock, coneix els pilots, fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Danone.
RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda autosostenible i propostes culturals. I culla de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu, tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure venir. Ah, que mira quin cos.
RAC 1. Toca, toca. Tots som 1.
D'aquí a 4 minuts arribarem a les 3. Ho farem amb l'agenda cultural i parlant d'un aniversari, perquè el grup Peralada celebra 100 anys portant un trosset de l'Empordà a Barcelona. Avui s'inaugura l'IDEA al Centre d'Arts Digitals, Peralada 100, els sentits de la història. És una mostra immersiva que permet entrar al castell de Peralada, passejar pel seu claustre medieval i gaudir d'un tast d'alguns dels seus millors vins. La proposta es podrà veure només 3 dies a la ciutat, Maria Cusó.
A partir d'avui fins dilluns, les instal·lacions de l'IDEA al Barcelona, al barri del Poble Nou, respiren amb aire empordanès. I és que els quasi 2.000 metres quadrats del centre s'han convertit en un petit reducte del llegat del grup Peralada, que aquest any celebra el seu primer centenari. Una efemèride que han volgut portar a Barcelona en forma de mostra immersiva. El visitant podrà caminar per les instal·lacions de Peralada, des de la biblioteca a les vinyes, veure vestits originals que han lluit els artistes del festival o contemplar alguns dels incunables que guarda la família. Tot plegat, com explica Javier Suquer, president del grup Peralada, per posar en valor el llegat de les generacions anteriors. En parlava RAC 1.
Hem de celebrar el centenari. Per què? Per rendir homenatge a generacions anteriors, els meus pares, els meus avis, els meus besavis, perquè realment van crear o van posar la llavor de lo que actualment és Peralada. Ara, Peralada, per exemple, l'any passat vam fer 40 events relacionats amb la inauguració del celler, qual hem dit, mira, fem alguna cosa a Barcelona perquè la gent de Barcelona vingui a l'Empordà.
La joia de la corona de l'exposició, però, és un tast immersiu que es farà a la sala gran de l'Ideal. Tindrà capacitat per unes 160 persones i combinarà art digital i enologia. Ho explica Jordi Selles, director de l'Ideal, també a RAC1.
El tast de vi immersiu és una aposta que ens portarà per alguns dels terrenys que defineixen parlar de l'Empordà des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista artístic, però a més permetrà que amb una tècnica de micromapping, cadascú davant seu tingui 5 copes diferents que s'aniran il·luminant quan surti un enòleg que ens expliqui les especificitats d'aquest vi. Això no s'ha fet mai i per nosaltres és excepcional poder-ho provar aquí i fantàstic.
L'experiència durarà només fins dilluns i les entrades estan quasi exaurides. Ara bé, les que queden es poden comprar al web de l'Ideal.
Aquesta tarda el productor del món a RAC1, Jordi Ramos, presenta el llibre Eurovisió a la cocteleria Joc de Barcelona. Serà 6:45 de la tarda i amb Jordi Basté com a mestre de cerimònies.
És el primer llibre en català que repassa la relació entre Catalunya i el Festival Europeu, així com d'altres aspectes de l'evolució del certamen. Ramos hi explica, entre d'altres, episodis de masclisme o anècdotes desconegudes, com el que li va passar al representant sabadellenc Manel Navarro. En parlava aquest matí al món a RAC1.
Jo crec que de tota la gent amb qui he parlat, el que més em va impactar a la conversa va ser Manel Navarro, perquè el drama que va viure és molt més gros del que jo m'hagués pogut imaginar. I m'explicava que estava ell a la Green Room i diu que tota l'estona hi havia un eurofan espanyol amb un iPad davant seu, amb unes lletres enormes que anaven dient Manel Pudrete.
El llibre, editat per Grup 62, també s'hi pot veure la carta que Joan Manel Serrat va enviar defensant per què no cantava la Lala al festival. I s'explica que Alaska quasi representa Espanya en una edició del certamen. La presentació al joc d'aquesta tarda comença a 6:45.
I acabem amb música perquè ahir us avançàvem els primers noms que actuaran a la gala dels tercers Premi RAC 105, que s'entreguen el 16 de maig a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, i avui us podem acabar de completar el cartell i actuaran de tiets. Este Comas, Joan Dausà,
no em miris així, no em miris així, que m'explota el cap.
O Miqui Núñez i Edu Esteve, tots ells se sumen a les actuacions de Vico, Triquell, Els Buos, Nil Moliner i Gertrudis. Com dèiem, la gala es farà el dimarts 16 de maig i la presentaran Ernest Clodina i Mònica Usart.